El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Nou i 19 minuts, comença aquí la tertúlia del gall del monestir, a punt de prendre posicions al seu lloc, micròfon, cadira, l'Eudald Jané. Ara el saludem, molt bon dia des de la distància.
Bon dia.
Bon dia.
Un lloc
molt d'estiu,
eh?
Sí, ara li anava a comentar.
Perquè ja sap que ve i tal, no?
Lourdes Dalmau, bon dia.
Bon dia.
I el Lluís Ribas, molt bon
Hola,
dia també.
Bon dia.
No sé si el senador... I ara feia... memòria, intentava fer memòria amb la Lourdes. Jo no sé si ens va dir que per la campanya ens abandonava una mica o no.
Jo no ho tenia entès. No,
estic intentant pujar la cadira perquè m'he fet petit de cop i volta. Sí. Jo diria que...
la campanya...
que la campanya, sí. Amb ell, l'afecta, sí.
Sí, jo crec que sí. Bueno,
tot però cas no aquí... el limitava. O sigui, jo penso que la setmana passada sí, va avisar que no venia.
És que jo diria que va fer algun comentari. Estem parlant això a l'antena, que podíem parlar perfectament després per telèfon,
però... però... l'audiència vol sí. saber per què
pot
no
trucar
hi
és, per què no està aquí.
Exactament, per què el senador no
que
està aquí.
Envien, que ens envien a @cuatcat una fotografia en vist a tal carrer. Vist a... és broma, és broma. No sé si es va agafar la pluja calamarsada aquest cap de setmana, dissabte a la tarda, en algun moment concret, si us va afectar massa o no, gens o... com?
Per mi va ser un espectacle fabulós,
sí?
des de casa meva, perquè tinc la sort de tenir uns límits geogràfics, que és el Montseny, per una banda, Sant Llorenç del Munt per una altra i Montserrat per una altra, i vaig veure venir... vaig veure arribar la pluja per la part del Llobregat, diguéssim, i com anava avançant tots els núvols, com quedaven a sobre de Sant Llorenç amunt, allà devia caure, allà visió estava, feia sol, i veia tota la pluja com es produïa en aquell punt.
Aquelles cortines, no?, que es dibuixen.
Cortines brutals, i llavors, a poc va anar arribant, amb llams i trons i tot, i llavors sí, per un moment que va caure, però, clar, sota teulada es viu molt bé en aquells moments.
16,3 litres per metre quadrat, que no sé si són líquids o sòlids, perquè déu-n'hi-do...
Jo a casa meva me n'estava barreja. El que sí que... després d'això i d'algun tro va caure molt gran, l'interfono va deixar de funcionar-me correctament i aviam, avui ja hauré d'avisar aviam
sí,
què ha passat.
Sí, l'aparell elèctric sí. comporta de vegades això i a més...
A Rubí va caure pedra, no em sembla? A Rubí
sí,
va caure molt
pedra, gran. Sí, a Terrassa, a Sabadell també.
A Sant Cugat, a la Floresta també va haver-hi algun moment sí. que caia pedra també.
Sí, sí, jo a casa meva les dues coses.
Petita.
Perquè devia caure a casa teva.
Perdona, a la meva també. A la meva també, i no som pas veïns, vull dir que...
A la teva també.
Sí, barrejat, eh?
No, doncs va salvar d'una bona, aleshores. No sé si...
Home, el que va ser una pena que van... allò que estava previst aquí fer el passar al monestir dels refugiats, es va tindre a suspendre també. Va ser una pena, però bueno, quan ho van suspendre ja feia un sol
estupendo. Jo pensava que no ho havien suspès.
Jo també, jo vaig baixar perquè pensava que seguirien i no vaig arribar i havien suspès. Però feia un sol, quan a les 8 del vespre feia un sol.
Sí.
No va quedar destapat. Avui encara tenim temperatures fresques, amb unes màximes que marcaran 25 graus, però ja ens hem d'oblidar perquè demà, dia 21... comença l'estiu i ja les màximes pujaran aquí, s'han quedat almenys als 30 graus. Per tant, benvingut estiu.
La verbena seran...
esperem que es comporti una mica. No sé si la revetlla de Sant Joan tindrem ple estiu, amb temperatures altes, allò per anar a acomiadar-los a la platja, si voleu. Però...
què dius, ara?
Sí, home,
com
hem
sempre.
Tingut una... ara que
sempre,
ja podem fer...
això.
L'últim dia de primavera.
Acabar la platja.
Sí, home, però jo... no? A mi em queda lluny, això de la platja.
No.
A la revetlla, anar a veure sortir
queda,
el sol.
A queda 25 minuts, la platja, en realitat.
Molt
si
bé,
vols.
Molt bé, Juan,
per
molt
la
bé.
Ronda queda molt a prop.
No, vull dir que això de veure la sortida del sol a la platja... clar, la diferència amb uns anys en vara és que en aquest moment ja no cal anar a la platja a veure sortir el sol, perquè quan comença la revella ja estan a la platja, quan surt el sol continuen a la platja, i només se'n van de la platja quan venen aquells camions amb unes escombres, que els van, sí, els Mossos d'Esquadra que van passant primer, i després els camions de la neteja que van darrere i van expulsant el personal. Llavors, clar, van recollint, doncs, ampolles buides, aquella cosa de goma,
les restes dels petards
de goma que hi ha per allà per tirades.
Això ja depèn de com hagin celebrat el Sant Joan. Bé, en tot cas, aquí són de tradicions. Sí.
Home, aquesta és una tradició, això és més vell, és el més vell de la humanitat, eh?
Sí, però jo, home, ah, sí.
Si no, no existiria humanitat, perdona.
Sí, sí, veure, sí, sí, no, no.
Ja digui, no tenen mienda, pues, exacte.
Jo ho deia pel tema de la coca de Sant Joan, que, i tradicions del pal a platja, és un tema molt del Mediterrani.
Aquest és un altre tema. Aquest és un altre tema. Aquest és l'únic país del món, que els que prenen coca ho fan al mig de la gent, sí, al ple carrer.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sense amagar-se.
Clar, tu veus a Londres algú que prengui coca allà a la plaça?
Home, més, perdona. Però parlem de la coca de Llardons, entenc, coca, que ve d'Àngel o de Crema.
Gent gran, gent... Sí. I nens, prenent coca, però on s'has vist?
Però d'on t'ha vingut aquest matí avui?
No sé, jo crec que és el... Jo que volia començar pel comiat de la primavera, que havien tingut primavera per primera vegada en uns quants anys, sí, que s'havia comportat, o sigui, era primavera de veritat, i acabem parlant dels hàbits, usos...
Jo deia aquella frase, diu, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido.
Exactament, compro la dita. No sé si ahir a la tarda, per acomiadar la primavera, vau veure el debat de TV3, així per sobre, no.
Jo no.
Estaves pensant en Sant Joan, ja, el que faria.
Jo sí.
No.
Sí? Què et va semblar? En comparació, si podem comparar una mica amb el debat a 4?
Sí.
També amb un altre escenari,
que era tan, no sé, com tan vistos, a mi, aviam, m'encansen, m'avorreixen, ja no sé, algo així, I aleshores, vull dir, em costava, diguem-li, anar prestant atenció, perquè tot i que diuen que van sortir una mica dels guions, però per mi s'estaven repetint sempre les mateixes coses, i com que portem tanta estona, doncs tinc aquesta sensació.
Vas veure una aliança marcada, això és el que recullen alguns mitjans, eh?
Aliança marcada no, però sí, vaig
veure... Entre Convergència i Esquerra, no agressions, pacte de no agressions...
No, jo vaig veure, més aviat, diguem-li, anaven cap al de Podemos, no?
En Comú Podem.
En Comú Podem, no? Més aviat tots anaven cap allà, o
sigui... Recordem que ha estat la força més votada a les altes eleccions.
I a més, amb les enquestes que surten avui, no? Sembla que li refermen el seu lideratge, i cosa que a mi, clar, jo cada vegada entenc menys, i ja està. Jo reconec que no acabo de comprendre com es poden produir determinades coses. Llavors, veurem on estem i ens lamentarem i tal, però clar, vull dir, la gent vota.
Algú se lamentarà, algú estarà content. Vull dir que,
mira una cosa. Aviam, clar, també entra en el tòpic, te'n dona ràbia, però sí. Les polítiques que apliquen i que ells defensen a nivell d'Espanya són dels de Podem, no? Vale. I els seus representants legítims, diguem-li. Aleshores ens trobem com estan a Grècia, que ells fa 4 dies, doncs, que defensaven i deien que nosaltres, diguem-li, aplicarem i mireu com estan i tal, doncs
el
clar,
model.
Jo penso que és molt trist i lamentable. Ja està.
Jo tinc l'impressió que la reacció de la gent d'aquestes enquestes que van sortint, que les enquestes són enquestes, i després la votació veiem que sempre hi ha una petita diferència, encara que sigui petita. Jo penso contestar una mica el que deies tu, Lourdes, és que la reacció de molta gent és de d'esgotament d'un model determinat. D'esgotament d'un model determinat i d'atribuir uns problemes que hi ha hagut, generals, parlo, amb la majoria de partits establerts de corrupció. Llavors, és una mica allò de dir, a veure si, saps? Que aquest a veure si... doncs no va lligat, en molts casos, amb un pensament racional. m'ha lligat amb, un, amb, un, amb una sensació, amb unes ganes, no sé, més amb una cosa visceral que no pas amb una cosa racional. I clar, una cosa que sembla una sortida és aquesta.
Això em fa pensar aquesta campanya feta al PP, que diu, no, yo tengo muchos gatos porque no quiero perros, no? Vull dir que, com que no vull una cosa, me'n vaig amb una altra, sí, i diu, sí. Clar, és, però, aquesta postura dius, no és racional, però, sí. I que llavors això té les seves conseqüències. I
segur,
a mi,
segur,
de debò, clar. Em preocupa perquè... Què és el que pot passar després? Doncs que la gent ho passi pitjor. Jo ja sé, hi ha hagut molta corrupció que ha sigut fastigós. No ha tingut nom tot el que ha passat, però clar, anant d'un extrem a un altre, que llavors podem portar el conjunt del país en una situació pitjor,
sí,
doncs
hi
francament...
Hi ha gent que no pot estar pitjor. És que això també t'ho entenc.
Però el conjunt,
no,
però clar, és, bueno, quan es valora, bueno, la cosa, bueno, s'assumen. Sí que és veritat, sí, que hi ha gent, però això, pitjor encara ho estarem
aquí,
tots?
Bueno, però és que aquí hi ha una... Jo estic amb l'Eduard, aquí hi ha moltes vegades una reacció visceral, que és d'això ja estem... Mira, jo segueixo donant la culpa als partits polítics grans, eh? No han sabut reaccionar sobre com un moment de corrupció. I si han tingut
que... Sí. Grans i petits, jo crec que tots
igual,
els que han tingut
tots,
ocasió,
i
els que han tingut ocasió, sí, ho he dit, és fastigós.
Dels grans. No, però la reacció és per mi encara més fastigosa. I la reacció que han tingut sobre la corrupció comporta això, que la gent voti visceralment. Perquè no, un es protegeix en l'altre, sí, té aguanta, que no sé què, hace ser fuerte, l'altre no sé què... Això fa que la reacció de la gent sigui visceral. Si els partits s'haguessin posat ferms sobre la corrupció, el primer, que els haguessin fotut fora del seu partit, haguessin demanat que la justícia actués d'això, però si encara estan fent trampes, si encara els veus ara, el dia d'avui, i encara estan fent ballar la perdiu, de sí, però no, però els altres més, que això
no,
la gent està cansada.
El tema és de entendre, finançament de partits, o sigui...
Has perfectament la reacció que hi ha. La reacció està cansada.
No, jo no l'entenc,
cansada.
Però jo no l'entenc.
Perfectament. Jo no l'entendia si els partits s'haguessin posat serios front de corrupció, però no ho han fet. O la majoria no ho han fet.
Sí, però diguem-li, davant de la cosa va malament anar a fer una mena de suïcidi col·lectiu,
si
jo no.
Si jo no dic que estigui bé malament,
clar.
Jo dic que ho entenc.
Són reaccions més dades al país, tant al país com La Vanguardia. Ara comentarem una dels sondejos de La Vanguardia, que són curiosos perquè és sobre el Parlament, si ara tinguéssim eleccions al Parlament. Primer Demoscòpia, El País ha encarregat aquesta enquesta en la que torna, diguéssim, a validar, doncs, aquesta sarpasso de Podemos a les properes eleccions, i a més situaria Podemos i el Partit Socialista fregant la majoria absoluta en l'última enquesta, amb la pèrdua, evidentment, aquest trasmals d'escons d'una formació a l'altra, però situaria, doncs, això primer, doncs, que aquestes dues forces podrien governar, segons aquest sondeig, al govern espanyol, i després també la pèrdua del bipartidisme a la resta de demarcacions o províncies de l'estat espanyol, en què Ciutadans i Podem passarien a segones forces i, per tant, trencarien el bipartidisme o l'alternança que hi ha hagut fins ara entre els dos partits grans del Partit Popular i el Partit Socialista.
Però Ciutadans, amb les últimes enquestes, sembla que li havien donat una perspectiva i ara en les últimes enquestes sembla que baixa una mica.
Baixa una,
no?,
miqueta, però situa igualment aquest 20%, aquest 14 o 15% el continuaria mantenint en relació al 20D a les darreres eleccions. D'alguna manera, cada elecció o contesa electoral que tenim trenca, doncs, aquesta idea del bipartidisme, s'ensorra. Ja veurem, això és un sondeig, és una prospecció de cara al futur, d'aquí no res, d'aquí 7 dies.
Però això estem parlant, estem parlant de 2 anys ençà.
Dos anys, sí. Consolidem una mica el...
Si veiem tota la història de la transició, doncs veurem que aquest bipartidisme va començar a partir del 80, com ho veiem, el PSOE, amb 10 milions, i perquè els primers anys era aquesta UCD, que era la transformació d'una part de l'antic règim en un nou partit que teòricament, doncs, era demòcrata, tal, 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 tots eren demòcrates tota la vida, portaven la camisa blava feia 5 anys, però bueno, després van canviar la camisa i ja està. Jo continuo dient que avui en aquest moment el problema que hi ha des del punt de vista d'aquesta possible o necessària formació d'un govern a partir de les eleccions és que aquí durant 30 i escaig d'anys no hi ha hagut la cultura d'aquesta negociació. Si tu penses en Israel, que formen govern 8 partits, sí. O penses en Alemanya, en aquesta grande coalizione, que van ser doncs, aquests dos grans partits que en el fons són enemics, per dir-ho d'alguna forma, entre cometes, o penses en el que alguna vegada doncs, ha passat doncs, a Itàlia, que queda això del sol passa...
L'Olivera doncs, i tot
doncs,
això.
Clar, aquí no, encara no existeix aquesta possibilitat. No ens oblidem de totes maneres que tot no havent existit aquesta possibilitat, el primer govern del PP de José María Aznar del 96 ho va ser perquè Convergència i Unió
això també volia de
suport. Per tant, no estava en el govern, que teòricament se li va oferir algun lloc, però en canvi sí estava a la possibilitat de poder seguir endavant qualsevol tipus de llei perquè hi havia un suport assegurat a l'època del Majestic, a l'època de Hablo Castellano, digo catalán,
en l'intimidad.
Per tant, vol dir que d'alguna manera sí que hi ha hagut uns principis d'acord, però era quan el diferencial entre la majoria absoluta i aquests pocs vots que feien falta era petit. Clar, ara el que ens trobem és que aquest primer, que serà el PP, amb tota seguretat, aquests 5 milions i mig, 5.400 que puguin obtenir de vots, no els hi permet en absolut arribar, si no ja tenen una ajuda exactament igual, quasi, amb nombre de vots, sinó igual, doncs, 3 milions més. Clar, això es fa molt difícil de pensar, més sobretot amb les experiències que hi ha hagut en aquests 3 mesos d'una guerra brutal, no?
Saludem el Bernat, molt bon dia.
Bon dia.
Ens hem confós segurament amb l'hora perquè aquesta setmana ja no teníem entrevistes electorals.
Jo vaig recuperar el WhatsApp i vaig dir, durant campanya a 2:15.
Sí, sí, tens raó, però com que ja havien acabat les entrevistes, jo diria que ho vaig comentar la setmana passada.
I diem. Clar, però jo dilluns passat no hi era.
Diem-li perquè ho ha de saber, perquè ho sentirà. I hem parlat de tu, i malament.
I malament. L'antena.
L'antena, que sí, sí.
T'he fet la campanya.
És tot broma. Dèiem això d'aquests canvis del mapa polític i jo volia preguntar, i perquè també t'ha afectat tu directament a la teva formació, Catalunya ha deixat de ser una mica frontissa o definitivament jo crec que a les properes eleccions aquest pes que fins ara, no amb la teva formació, però sí, sí amb els partits catalanistes o catalans que han tingut el govern, amb els últims governs a Madrid, quan no hi ha hagut majoria absoluta, el sorpàs o l'aparició de Ciutadans perd realment aquest poder que han tingut fins ara els poders nacionalistes, per dir-ho d'alguna manera?
Jo crec que és un marc que volen imposar i que és erroni. Entre altres coses, per exemple, perquè si el Pedro Sánchez hagués acceptat el dret a decidir que proposaven els partits catalans, avui Pedro Sánchez seria president de l'estat espanyol. Per tant, en aquest sentit, Catalunya, almenys a l'anterior legislatura, a l'onzena, no tenia un pes no només fonamental, sinó determinant. Passa clar, evidentment, Pedro Sánchez no em volia ni sentir parlar, i a més, quan el vam anar a veure, ens va dir que potser, si volia, si es donava les circumstàncies, tal vegada, d'aquí uns anys, podríem anar a recuperar l'estatut d'autonomia, en fi, una mica en aquest moment, en aquest punt estàvem, no?, però vam ser absolutament determinants. I jo crec, en la reflexió una miqueta que feies abans respecte a les últimes enquestes que van sortint i tal, jo crec que fregar la majoria absoluta amb Podemos més PSOE no li serveix absolutament de res, perquè fregar la majoria absoluta no vol dir tenir-la i per tant poder governar amb tranquil·litat. I si la governança passa pels partits catalans, encara que sigui per un sol diputat, com de fet ha passat ara, que necessitaven com a mínim l'abstenció d'algun dels partits catalans, no la tindran si no hi ha dret a decidir sobre la taula. I Susana Díaz, que per cert està absolutament desbocada contra Catalunya, ho ha deixat, em sembla que meridianament clar, que és el que farà el Partit Socialista. Per tant, a Podemos no li serveix de res fer el sorpasso, mentre els companys de viatge sigui el Partit Socialista i mentre no obtinguin la majoria absoluta. Si obtenen la majoria absoluta, jo crec que en parlarem. De totes maneres, si l'obtenen i governen conjuntament, veurem quan dura aquest govern, perquè, en fi, hi ha molts condicionants que tampoc no fan preveure, doncs, que sigui allò, un govern estable ni en fi, de llarga trajectòria. I sobre la mort o la fi del bipartidisme, jo no estic d'acord amb aquesta mort del bipartidisme.
No, no mort, dic que sí, ha canviat el mapa.
No, però hi ha molta gent que sí que ho diu, no? De dir, no? És que ja no existeix el bipartidisme a Espanya. O sigui, el bipartidisme no és que existeixi o deixi d'existir. En tot cas, el que pot haver-hi és un procés de substitució d'uns partits antics per uns partits nous, però el sistema és el que és, i per tant, com que no hem canviat el sistema, les majories d'aquí uns quants anys tornaran a ser les que eren, amb uns partits, amb uns altres. Però és molt fàcil arribar a un sistema bipartidista.
El que ha canviat, almenys no el bipartidisme, però sí l'alternança als 25 últims anys.
Exacte, l'alternança sí, i a més, el que deia, hi ha un procés de substitució, això és evident, però jo crec que d'aquí 10 anys segurament sí que podem mirar enrere i mirar exactament si hi ha hagut un trencament del bipartidisme o no. Però, per exemple, el Regne Unit fa 4 o 5 anys ha dit, no, s'ha mort el bipartidisme, els liberals democràtics han trencat el bipartidisme. Sí, doncs ara estan al pou no el següent i tornen a tenir els dos partits, doncs, allà on eren. Per què? Doncs perquè és un sistema bipartidista, ho és més que el nostre, sí. però bueno,
queda entès.
Bueno, i els Estats Units també tenen un sistema bipartidisme i d'alguna manera de vegades és el que facilita la governança,
facilita, no, la facilita al 100%, perquè és presidencial,
i els països tenen que tenir, diguem-ne, unes idees a llarg termini, que potser aquí el gran defecte sempre s'ha actuat a curt termini i amb les eleccions properes, i així, en canvi, s'haurien de tenir uns plans més a mig i a llarg termini.
No, però això, la resta dels Estats Units, per exemple, també hi ha hagut una alternança entre el Partit Demòcrata i el Republicà, sí. Cada 8 o màxim 12 anys,
sí,
diguem-ne.
Sí, però de vegades repesquen el
seu... Però, a més, un tema molt concret, que és que allà segurament assegura més, doncs, l'estabilitat del govern, o sigui, de l'executiu, però no d'exercir el poder executiu, perquè al final després et venen unes legislatives, et canvien a la segona cambra i llavors ja no pots fer res, que és una mica el que li ha passat a l'Obama al llarg dels últims any i mig, crec.
De tota manera, a veure... Diem Estats Units bipartidisme, als Estats Units a les eleccions s'hi presenten bastant més partits,
sí,
que els dos.
Sí, sí, sí. Bueno, el que passa
és que el sistema és bipartidista.
El que passa és que no té més això. Jo no estic massa d'acord amb tu, Bernat, amb el fet de dir que aquí no s'hagi mort el bipartidisme, perquè penso que, tot i que és veritat que les dues forces, diguem-ne, per dir-ho d'una forma, d'esquerra per una banda i de centre-dreta per una altra, que han aparegut, jo no crec que siguin realment substitutives al 100% dels anteriors. O sigui, la impressió que tinc jo és que sí que s'ha trencat una mica aquestes majories que es produïen abans, i que es fa difícil, perquè, a veure, el que és Coalició Canària, el que és Convergència i Unió fins fa un temps, el que és Esquerra Republicana, això continua existint, o PNB continua existint, i per tant tenen un pes a vegades de petit equilibri, és com allò com es comptava abans, quan anaves a comprar amb un colmado, que posava una pesa petiteta i diu, mira, pam, aquesta la torna. Pues és una mica, va per aquí, però tinc la impressió de dir els de Podemos substituiran el PSOE i els de Ciudadanos substituiran el PP, això no passarà. Almenys en els 4 propers anys.
Jo crec que el que no passarà és que d'aquí 15 anys hi hagin 4 grans partits estatals. Això que no passarà. No sé si els acabaran de substituir.
No, 4 grans, no. Hi haurà 4 grandets.
No. Jo penso,
bueno,
que...
No m'entens?
Sí, però jo crec que no.
I per tant vol dir que hi haurà necessitat aquest tipus de confluència. Una altra cosa que volia comentar. Quan abans es comentava el fet de Grècia i de Xipre i tota aquesta història, la realitat és que el senyor Xipre té un govern que se l'ha enveïnat.
Clar.
Així de senzill. I se l'ha enveïnat perquè no pot tirar endavant segons què si no té l'ajuda dels que anaven, o sigui, dels que ell i els seus Varoufakis, sobretot, anaven en contra de tal. I aquí passaria exactament el mateix. Exactament el mateix, sí, perquè hi ha una realitat que no podem oblidar, que és la realitat econòmica, la realitat que és la que manega perfectament tots els fils de la política general. No la podem oblidar, per molt que no sapigueu, i a mi és el primer que em sap greu, però és que això va d'aquesta manera. I el del Brexit, i perdona que m'avanço, i el del Brexit és exactament el mateix. La por que hi ha en aquest moment amb el Brexit no és perquè sigui millor o pitjor pels anglesos o pels europeus. És perquè les grans financeres, és perquè els grans bancs, és perquè els diners que es mouen a la borsa estan cagats pel fet que puja, no per l'altre. Si aquell tio que està a Dènia, aquell anglès i aquella senyora, aquell matrimoni jubilats que està a Dènia i se'n van al cap de Dènia tranquil·lament perquè són de la comunitat, no poden fer-ho el mes que ve, els importa un ou. Així de senzill. I no ens oblidem, la City a Londres té un alcalde a part del de Londres. O sigui, és un lloc tancat dintre de Londres, dintre de la Gran Bretanya. I això passa igual. I per tant, la política que vull dir, qui pugi, anem a suposar en aquest moment que el senyor Pablo Iglesias és el president del país d'Espanya d'aquí uns dies. Anem a suposar-ho. La primera cosa que ha de fer serà pactar. El primer que ha de fer serà pactar. I amb qui pactarà? Amb els poders. Aquells poders factis, quan jo era jove, els poders factis eren les espases. Ruido de sables, deien. No, ara és un altre. Ara és ruido de dinero. Ja està.
Bueno, jo volia dir abans, és que parlàveu del bipartidisme, si s'havia trencat o no. Jo penso que la política és una línia contínua. I aleshores que hi ha extrems i uns partits que se situen. I de vegades aquests partits, aquestes organitzacions, diem-li, tenen més un pes o un altre. Quan se'n van cap als extrems, es trenquen i apareixen, diem-li, parts d'aquestes persones, diem-li, no volen extremitzar-se. A la que torna el partit, diem-li, a virar una mica cap a la confluència, cap al seu espai, aquests partits que surten tornen a absorbir-se, a reintegrar-se amb el bipartidisme.
Més dades que tenim. La Vanguardia publica avui el que us comentava abans sobre si haguessin eleccions en aquest moment al Parlament. Destacaria que Esquerra passaria a primera força amb 33 escons, Convergència passaria a 31, la CUP a 3, Ciutadans, la CUP a 3, dels 10 que en té ara, a 3. Ciutadans dels 25 a 22, Catalunya sí que es pot, pujaria fins als 18, dels 11 als 18, i el Partit Socialista es mantindria amb 16. El Partit Popular pujaria un, d'11 a 12, també aquests moviments que veurien de Ciutadans, que en perdria 3. És una fotografia, jo no sé la importància de treure-la un dilluns abans de les eleccions, però en tot cas deixa palès una mica la tendència també d'alguns partits que crec que es comporten de manera molt diferent, el vot que surt cap al Congrés dels Diputats a Espanya, que situem en Comú Podem com la primera força a Catalunya, del que després la gent dibuixaria al Parlament, unes diferències o inclús una instrumentalització del vot, no?, per decidir segons què quan votem en clau Madrid i que quan votem en clau Catalunya el mateix votant podria canviar o estar votant realitats absolutament diferents, no? Sí. Com ho veieu?
Jo aquesta enquesta la trobo bé, vull dir, no trobo res extravagant, ni que a vegades dius, ostres, vull dir, la CUP està claríssim que... Això va ser també una mica això que estàvem parlant abans amb Podemos. Jo veig així, una reacció també d'emprenyamenta, i em sembla que va haver-hi molt vot cap a la CUP que no estava convençut, sinó que era una reacció també així visceral, no? Va dir, bueno, votem aquests, que aquests són més extremistes, veiem què passa. I tot l'altre, bueno, jo crec que és l'Esquerra, jo crec que ha tingut un comportament molt, molt bé, molt lineal i tot, i li dona el premi d'aquest comportament lògic. Vull dir que jo em sembla que aquesta enquesta de Vanguardia està prou bé, vamos, no veig cap cosa rara.
Bueno, potser el que també té molta, molta importància és la gran quantitat de gent que es manifesta indecisa, no? I que teòricament aquesta setmana ha d'inclinar-se en un sentit cap a un altre. Jo li diria, més indecisos són els avorrits, que ja no... que n'estan tits i no en volen saber res, no? De debò que, no sé, jo tinc la sensació de que la gent està posicionada i que no sé si escolta massa el que diuen els responsables, els candidats a primer lloc, no? I que el que passa, jo crec que ha arribat un moment que ja tot els hi rellisca.
I poden passar dues coses, que hi hagi una reacció precisament a la desídia de la gent que... o tot el contrari, que realment doncs diguin això podria passar també, anem a acabar amb el tema, i això pot suposar doncs que es radicalitzi el vot en un sentit o l'altre. Vull dir que aquí poden haver-hi dues reaccions, jo crec, de l'electorat a cada dos.
I està bé, t'afecta, per exemple, el PP, crec que el manifesta, no?, de que gent que de vegades o va votar en el seu moment a Ciutadans pensant que després de veure doncs l'intent de govern amb el Partit Socialista i Ciutadans ha dit escolta, mal que mal, jo volia votar Ciutadans per queixar-me del Partit Popular, però sempre i quan Ciutadans anés amb el Partit Popular, no? I potser per aquest vot que li venia per la part del Partit Popular torni a casa seva, i a lo millor potser se'ns apega més als Ciutadans.
Doncs això és a la Twitter que parlàvem del Parlament i de les eleccions al Congrés espanyol. Per cert, el tema del Brexit, arriben aquesta setmana el dijous per fer la votació, empatats gairebé. Continua cada sector situant-se. Coneixíem ahir doncs, que tot el tema de pescadors segurament se situarien lògicament al no, almenys pel que ells interpreten que podien sortir guanyant. Deia la preocupació de la resta d'estats. També hi ha alguna enquesta que situa doncs, la majoria dels estats grans, en el cas de França, Espanya, el seu hipotètic, si haguessin de votar els ciutadans d'aquests països, votarien amb un 60%, que ho trobo poc contundent en aquesta hipòtesi, votarien a favor de que el Regne Unit continués dins de la Unió Europea. Trobo que no és massa contundent. És igualment una hipòtesi de votacions, i jo crec que ja és massa sense ficció saber el que pensa la gent sobre la permanència del Regne Unit o no a la Unió Europea. En tot cas, aquest dijous arribaran amb un empat, malauradament també amb alguna, podríem dir, interferència, sobretot en el cas de l'assassinat l'altre dia d'una diputada que estava obertament a favor del sí, de romandre dins de la Unió Europea. Dic, amb alguna interferència o l'altra, i sobte també, i això també, quan alguna cosa passa quan, per exemple, el partit que governa ara el Regne Unit, que per tradició històrica segurament és poc europeu, és poc europeu, alguna cosa passa quan se situa a favor de la permanència, no? Dèiem una mica com Cipres, no? Que una cosa és la voluntat de fer moltes coses i després el mecanisme que tinguis per poder tirar-ho endavant.
Però és que l'operació Cameron és una operació en defensa pròpia. És a dir, el Cameron, com dius tu molt bé, com a líder del conservadors, era l'última persona que es podia suposar que engegaria en marxa una cosa com aquesta, perquè per ell ja funcionava. Però dins del seu propi partit hi havia moltes veus que li estaven demanant. I aleshores ell, per mantenir aquest lideratge en el seu partit, es va obligar, o li va semblar que estava obligat a fer una cosa com aquesta. Jo, de tot aquest tema del Brexit, de les declaracions que es van fent al marge d'aquest malaurat aquest assassinat, que això és una pena, sobretot pel que reflecteix, no? Que vol dir que hi ha que és la punta de l'iceberg d'una cosa bastant més important, no? Però em confirmo una vegada més el que jo em canso de dir, i suposo que em faig pesat, Europa no existeix. O sigui, l'Europa que jo, i alguns com jo pensem, que és a dir, l'Europa del pensament, l'Europa de la cultura, l'Europa de l'humanisme, aquesta Europa no existeix.
O sigui, existeix,
existeix l'Europa del diner, la història del mercat. Aleshores, inclús, es fa difícil, a mi se'm fa difícil entendre com des dels Estats Units es diu, es recomana que no surti la Gran Bretanya, perquè la Gran Bretanya, de fet, mai ha estat integrada del tot a Europa. Començant per la moneda, un dirà, no té importància. Home, té una importància en el sentit purament, si vols tu, de demostrar que sí, estàs dintre d'un mateix club. O sigui, la Gran Bretanya té la característica, que ja sabem de tota la vida, de soc d'aquest club però amb les meves condicions, no amb aquest o qualsevol. Quan hi havia la Commonwealth, exactament igual. Clar, aleshores ja penso, a veure, el fet de que alguns marxin, vulguin marxar, és perquè encara mantenen aquell esperit de l'imperi britànic, i perquè no s'han cregut mai que volen ser a Europa, i sobretot no volen estar aquests que volen marxar a Europa, perquè diuen, collons, van guanyar els alemanys la Segona Guerra Mundial i ara ens estan manant ells. Doncs sí, escolti, perquè el que mana és el diner.
Bueno, jo volia dir, no es pot separar una Europa de la cultura i una Europa del diner, sinó tot és...
Jo no la vull separar.
Tot és la mateixa Europa. Vull dir, si no hi ha recursos, pues és, no hi ha també tot l'altre. Vull dir, per poder fer determinades polítiques han d'haver-hi recursos. Per tant, no es pot separar. Llavors, avui per avui encara estem en una Europa en construcció.
Perdó, només un incís. Qui la vol separar? Jo no.
No, bueno, has fet la matització de l'Europa que entens, l'Europa de la cultura, aquesta Europa, pues, tu no la veus o alguna cosa així has dit.
Aleshores, que no existeix, he dit.
Bueno, no existeix. És que l'Europa és tota i sí, està en tots i cada un dels seus aspectes. El que passa és que està en construcció. S'està construint encara Europa. Europa no la tenim feta. A Europa hem fet un mercat comú, la lliure circulació de béns i de mercaderies, hem trencat fronteres, tenim una política monetària única, però encara ens falta molt, ens falta una política fiscal. La mateixa política exterior... Bueno, és que això es fa mica a mica. És
no, però que no volen.
No volen.
No és que no es faci... No és que haguem de tardar volien molt, necessitem
moneda,
molt de temps.
Volien una moneda, doncs n'hi havia gent que sí, gent que no. De la mateixa manera que quan Espanya va entrar a la OTAN hi havia gent que sí, la gent que no.
Funciona.
Aleshores, no funciona. Bueno, treballa... I pels que creiem en Europa, jo vull treballar en aquest sentit. Jo vull crear una Europa realment de totes les nacions i aleshores ja oblidar-me del que sóc, si no sóc europea. I que aquesta bandera, doncs, m'uneixi més que qualsevol altra.
Jo ràpidament, jo crec que el que passarà dijous és de les coses més importants a nivell històric dels últims 70 anys, i segur que sortirà als llibres d'història, això segur que surt als llibres d'història. Jo crec que l'única solució amb el referèndum del Brexit és que guanyi el Brexit, perquè és que encara que no guanyi, d'aquí uns quants anys tornarà a haver-hi un altre referèndum, perquè és que si no guanyarà per un 51%, contra un 49%, per desgràcia. Per tant,
això és com el nacionalisme.
Sí? Vale, jo crec...
Que continuï...
Fan diuen un referèndum, ara no guanyem, doncs d'aquí 4 anys en muntem un altre.
Per això els ha passat
amb
Escòcia,
per exemple. Sí, clar. El país no pot estar sempre pensant si se separa, si no se separa.
No és com el nacionalisme. De la mateixa manera que tu no pots estar pensant... Dius que no pots estar pensant en això, tampoc no es pot estar dir...
No, un país. Jo puc pensar... Però el país ha de tenir un camí.
Doncs Europa ha de tenir un camí i no el té. No el té perquè, entre altres coses, els ciutadans d'aquests països i els caps d'estat d'aquests països no ho volen, i per tant tenim un greu problema. A mi m'agradaria una Europa, però una Europa, tu dius que és indestriable l'economia de la cultura, per exemple.
No, és tot,
completament d'acord. El problema és que no és així. El problema és que l'economia mana molt per sobre de la resta de coses. Mentida, l'economia. Menteixo, els poders financers manen per sobre de l'economia i manen per sobre de la resta de coses.
Ens podem posar a discutir, jo el que vull
és una Europa de les nacions, estic molt d'acord, però jo vull una Europa on es respectin per igual totes les nacions, constituïdes, les nacions sense estat, tots els tipus de nacions. Però, mentrestant, ens trobem pel camí, doncs, que França aplica unes determinades polítiques contra les seves petites nacions internes, el Regne Unit deixa fer un referèndum a Escòcia, però Espanya no deixa fer referèndum a Catalunya. Per tant, si, o ens posem d'acord tots plegats, o aquí no hi ha Europa. I, per tant, en fi, una última cosa per acabar. Tota la setmana... Avui veurem Bueno, avui no, o sigui, d'aquí un mes veurem com les amenaces d'Europa són fum i són paper mullat. Quan surt l'Angela Merkel i diu és que sortireu de tots els tractats comercials, no s'ho creu ni ella, no s'ho creu ni ella. Perquè quan surti el Regne Unit de la Unió Europea, el Regne Unit seguirà mantenint tots els acords comercials. I si els poden ampliar i fer-ne més, en faran més, perquè evidentment això no beneficia el Regne Unit, això beneficia a la resta de països de la Unió Europea, començant per Alemanya. Per tant, les mentides dels grans caps d'estats i dels poders financers que surten i posen la por al cos, no només en aquest tema, sinó en la majoria de temes, doncs, sí, es tornarà a veure doncs, qui mana a la Unió Europea, en quin sentit mana, amb quin objectiu i contra qui mana.
Doncs ho hem de deixar aquí, sense acabar el temps, que arribem en un...
Oh. Teníem el tema del dia dels refugiats.
Ja, teníem aquest tema, teníem els gausats, que jo volia felicitar-los en nom del Bernat pel tema
jo,
de l'actuació Vilafranca. Sí.
No, a Vilanova, una cosa molt ràpida, que és que el castell més en aquesta temporada que hem descarregat fins ara, és a dir, ahir, el 5 de 8, és el castell més petit que pensem fer per Festa Major. Per tant, el que ha de venir és millor.
Inicia!
Eduard Gené, Lluís Ribas, Bernat Picornell, Lourdes Dalmau, gràcies per haver vingut a Tertúlia dilluns.
A tots vosaltres.
Nosaltres tornem demà un quart de 10 del matí amb més Tertúlia. Ara els deixem amb el programa Sant Cugat a fons en companyia de la Carme Reverte. Siguin feliços.
El gall del monestir.